Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informant, Alfonso. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Han participat en la votació un 60% dels docents que ja estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. A banda de la vaga, s'han convocat noves manifestacions i no es descarten talls de carreteres, tal com reconeixia el Catalunya Nit la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.
Podria passar, sí, perquè és el que ja han tingut, és la tònica, però no t'ho puc assegurar. Crec que hem convocat a la premsa a les 9:30 i s'ha convocat a aquesta hora, és molt probable que no hi hagi aquests talls de carreteres o es donguin més tard. La veritat és que no ho sé dir perquè ja dic, no hi he estat i no tinc la informació.
El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Repassem més notícies. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi hi anaven quatre persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar una estona i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Oristà, al Lluçanès. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara. Zelensky també adverteix Putin que si no posa fi a la guerra haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. El Kremlin ha respost a Zelensky que pot anar a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el mandatari rus ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi il·legal. Crec que això no és un caprici nostre.
Mor als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Satrapi, autora de la novel·la gràfica que després també va ser pel·lícula Persepolis. La seva obra s'ha caracteritzat per plantar cara al règim dels ayatolàs i per defensar els drets de les dones. Berga ha plantat cara a la pluja amb una Patum completa que ha començat amb retard i que ha estat marcada per moltes interrupcions. Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les. Berga, Nàtia Dell.
La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
Els bergadans pot caure al món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
Esports. El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Camp Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
Fins aquí les notícies.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances. En creure un món. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
De la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, amb una nit, doncs, que com a mínim des de la Diagonal, on tenim l'estudi, veiem com plou, fa estona que cau, vull dir que si sou a casa, tranquils, encara desperts, espero, escoltant el programa, no sé, depenent del lloc, perquè estava mirant ara mateix el radar i veig que plou a diversos llocs de Catalunya, estaven molt pendents els de la Patum per si plovia o no plovia, si podien acabar la festa, i els del Primera Sound jo crec que s'han mullat perquè hi havia concerts de matinada i aquí està plovent ja fa estoneta i pel que veig al radar ha de continuar una estoneta més. Però si sou sota cobert i us ve de gust, doncs aquí estem, al 93-201-7474, per donar respostes o per fer les preguntes que us vingui de gust. I si voleu donar respostes, doncs jo us torno a recordar algunes que les tenim encara al pou, que ningú ha contestat, i que, doncs mira, si us inspireu i us ve de gust, ens podeu fer un truc ara o deixar-les al WhatsApp del programa, igualment que les vostres reflexions, anècdotes o històries al voltant d'algun dels monuments de Gaudí, d'algun lloc que heu anat, que hi heu portat algú, alguna cosa que us ha passat anant a la Colònia Güell, sortint de la Sagrada Família, anant al Parc Güell o qualsevol altra cosa que ens vulgueu explicar i voleu compartir amb nosaltres. Aquestes preguntes que encara no tenen resposta, per si us inspireu i ens voleu trucar, perquè ara mateix al telèfon doncs no hi ha ningú, o sigui que podeu trucar perquè no trobareu l'Aina, que respondrà. Per exemple, l'Osvaldes de Planoles ens va demanar d'on prové el nom de Catalana per referir-nos a l'embotit. I això encara no ens ha contestat ningú. L'Eva, des de Santa Coloma de Gramenet, deia: quan tinc mal de cap em poso aigua freda al clatell i em millora el malestar. Per què passa això? Quin efecte té l'aigua en el cos? La Dolors, des de les Borges Blanques: quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places? En Joan, des de Vallcarca: com es decideix on es posen les bústies de correus que hi ha al carrer? Hi ha algun mapa on consultar-ho? En Miquel, des de Sabadell: quants lavabos públics hi ha a Barcelona? I n'hi ha algun obert de nit? I l'Aleix, des d'Esparreguera: quina línia de tramvia va ser l'última a desaparèixer i quin any va ser? Aquestes són preguntes que vosaltres ens heu fet, doncs algunes són més, algunes són de fa temps, d'altres doncs són de fa menys temps, que encara ningú ha contestat. Per tant, si esteu inspirats, ja ho sabeu, no? 3207474. Ara hi tenim a la Carmeta, des del barri de Sants, a Barcelona.
Bona nit. Hola, què tal? Bona nit a tothom. Mira, la meva pregunta és, per exemple, ara tu, Marta, què t'estic escoltant o t'estic sentint? Quina diferència hi ha amb escoltar o sentir?
Molt bé.
Si sento una persona, l'estic escoltant, perquè és que no ho sé esbrinar. Ho pregunto i em diu una cosa, ara em diu una altra.
Molt bé. Doncs algú que ens expliqui la diferència o el matís més que diferència entre escoltar i sentir, no?
Ah, això mateix.
Perfecte. Eh? Molt bé, Carmeta.
Gràcies per escoltar-me a tots.
Gràcies. Bona nit. Adéu. Adéu. L'Anna, des de Sant Vicenç dels Horts, bona nit.
Bona nit, Marta.
Com estàs?
Bé, bueno, bé. Diguem bé, amb els meus 89 anys, bé.
Doncs bé, estàs trucant a aquesta hora, estàs bé, desperta com una rosa,
bé.
Estàs bé.
Sí, sí, sí.
I truques per un bon motiu, em sembla.
Bueno, dos motius.
Vinga.
Primer, començaré, perquè va lligat una cosa, va lligat a l'altra.
Sí.
O sigui, a l'any, als anys 47, 48, fins que va venir el nou règim, vull dir, quan va acabar la dictadura...
Sí.
Hi havia unes emissores que es deien Estaciones Escuelas de la Cadena Azul de Radiodifusió.
Sí.
No sé si les has sentit anomenar.
Em sona, sí.
Vale, doncs jo estava amb l'escola número 18 aprenent a ser locutora.
Què diu ara? Ai, quina gràcia.
Imagina't, eh?
Ai, Anna, que, som col·legues,
però
som col·legues.
Vaig estar fins als 15 anys. Als 15 anys, això era Andalusia, i als 15 anys vaig venir cap a Barcelona.
Sí.
Aleshores ja se me va troncar la il·lusió.
Oh, ja no vas poder fer ràdio.
No, ja no vaig poder fer-ho. Però, mira, he tingut el meu net, ¿vale?
Sí.
Que ara ha entrat a Ràdio Televisió.
Home, ha seguit a l'àvia, no?
Mira, m'ha donat una alegria que no t'ho pots ni imaginar.
Ai, que
bé. És una il·lusió meva truncada, però que ara un net pugui seguir, no per fer de cara al públic, ell ha entrat com a tècnic.
Sí.
O sigui, està darrere de les càmeres, no està davant. Ara mateix està, aquesta setmana estava al Parlament de Catalunya. I cobrint eventos.
Sí.
I bueno, i farà 22 anys el diumenge.
Oh, carai.
O sigui que la felicitació és per les dues coses.
Home, doncs sí, per la feina que té i per seguir una mica l'estela de l'àvia que no va poder seguir i per aquests 22 anys, que és una edat meravellosa, no?
Meravellosa.
Estem d'acord?
Molt, molt maco.
Doncs, Anna, dic, estem d'acord que 22 anys és una edat meravellosa, eh?
Molt. Després, respecte a les emissores aquestes, jo el que voldria saber és si quan el règim va canviar, continuen i en quina... Com t'ho explico?
En què es van convertir, no?, aquestes escoles?
Exacte, sí. Com les anomenen ara, si és que encara existeixen.
Si és que encara existeixen.
I ja està, això és el que volia dir.
No, sí, vaig a prendre nota de... Anna, torni'm a repetir el nom d'aquestes escoles, com es deien. Com ho apunto.
Estaciones, ho dic en castellà,
sí,
perquè
estaciones,
és com ho teníem de dir.
Sí.
Estación Escuela. Yo estaba a la estación escuela número 18 de la cadena azul de radiodifusión.
Cadena azul de radiodifusión, molt bé. Perquè així segur que podem buscar la resposta.
I jo no sé si estaven per tot Espanya, per tot igual, o només era per regions.
I això era Andalusia, eh?
Això era Andalusia,
sí, sí.
Correcte. Aquesta concretament era a la província de Jaén.
A Jaén, perfecte. Molt bé. Doncs, Anna, res, que felicitats, que moltes gràcies i res, que ens tornem a sentir.
A tu, Marta,
que
encantada de parlar amb tu i, bueno,
l'altre
dia estava molt nerviosa el dia de les llenties de la taronja.
No, perdona. Després ens ho van corroborar, també, vull dir que mèdicament, o sigui, que tenia més raó, sí, que una santa, o sigui, que molt bé, Anna.
No, bueno, jo l'ho tenia perquè, per desgràcia, el meu fill,
clar,
des de petitó, perquè té una malaltia, o sigui, té morenes i li afecta molt a la sang.
Clar.
Llavors ens queda sense ferro.
Clar. I ho ha d'aprendre.
Ja des que tenia 12 i de 72, imagina't. Si fa anys que ho faig.
Déu-n'hi-do. Anna, moltes gràcies. Una abraçada.
Marta, una abraçada molt gran i, bueno, espero poder trucar-te una altra vegada,
oh,
encara que sigui per
un dia. I tant que l'espero, i tant que sí. Una abraçada, bona nit.
Bona nit.
Adéu. La Joana, des de Palma, bona nit, Joana.
Hola, hola, bona nit, Marta.
Què tal, com estàs?
Bé, bé. Em sap greu de cridar perquè no sé xerrar el català i em sap greu.
Què vol dir no saps xerrar el català? Parles perfectament.
Bé, no, mira, tens 74 anys. Mare, que ja te va contar això de doctor Carulla, va néixer, era catalana.
Sí, sí.
I mon pare era mallorquí, nascut aquí, però el meu avis era de Múrcia. Però el meu pare sempre va xerrar mallorquí. Sí. Li deien en Ximet, aquí... Bé, una cosa molt estranya. El meu pare, quan estaven a camí amb nosaltres i tot això, ells dos xerraven... Mon pare català, des de luego, i mon pare mallorquí, perquè aquí sempre s'ha xerrat, fins fa un quant d'anys era mallorquí. Ara ja és català, però bé. Però quan se dirigien a nosaltres, mos xerraven foste. I que no sé per què.
Però, perdona,
Juanita, Juanita, que t'has de ir a l'escola?
En castellà,
sí.
Ah, clar, has dit foraster, en foraster. En sèrio?
Foraster, perquè sí, sempre s'ha dit foraster.
S'ha dit foraster, sí, sí.
I l'escola que jo anava, hi havia molta gent. Sí, eren molt de murcians, granadinos i tot. Bé, però una cosa molt estranya. Tenc 3 fills i el meu home té 2. Són nascuts tots aquí. Tenim 10 nens.
10? Mare meva.
10. Sí. Cap xerra català.
Què m'estàs dient?
No, cap. Van a la universitat, fan la carrera, que estan... La meva neta que ja, que per cert, va estar a Noruega fent... Perquè l'altre dia que el senyor xerrava de Noruega, jo vaig estar fa 2 anys a veure-lo, perquè està a Noruega d'enfermera, se va anar a la feina, sí. Un pobletito se diu Bergen, molt guapo.
Sí, bé, sí, Bergen.
La meva neta també no ha xerrat mai el català.
Oh.
I el meu net, no, i sin embargo, estudien en català. Tot el que fan.
Tots han estudiat a Mallorca, a Palma.
Tot a Mallorca i s'estudia en català.
I no parlen.
No. Ells estudien en català, tot ho fan en català, els deberes, tot. Però quan surten de la universitat,
castellà. El foraster.
Bé, en castellà, sí.
El foraster.
Sí, és curiós. Però una cosa, en els pobles se xerra molt el català. Mm. I de cada, però el que és Palma, una vegada anava a nosaltres amb una senyora, no sé què li va dir, no sé què me va dir, i me diu, ai, quina sort, una mallorquina.
Com si fossis una cosa estranya, no?
Sí, perquè no sé què passa, però no sé per què, però no...
Déu-n'hi-do.
No sé. El meu home té 84 anys, du aquí des que tenia 20 i no s'ha xerrat gens. O sigui, no sé, no té explicació.
No té explicació, però és el que passa en aquest país. En aquest país sí. Passen aquestes coses, en fi. Amb un altre no, però aquest sí. Sí, és així.
Sí.
Joana, m'alegro d'haver-te tornat a parlar amb tu, perquè encara ningú ha respost el tema que vas preguntar.
No.
Ningú ha respost. I saps què ens va passar? Que vam trobar un historiador que ens ho podia respondre i vam tenir ell més, pobret, perquè... que mentre ho fèiem es va morir. I ens hem quedat amb les ganes de saber-ho. I encara no hem trobat ningú que ens ho pugui resoldre. I no hi ha hagut cap oient que ens pugui explicar per què el doctor Carulla té un carrer a Barcelona.
Sí, perquè jo dic que si te posen un carrer per algo, no? Per
sí,
una
sí,
cosa que
exacte.
Has fet,
no? I et dic, què ens va passar això? Que dic, quina mala passada, ara que ho teníem, i va, no va poder ser. En fi, bueno. Continuarem intentant-ho. Joana, gràcies per tornar a trucar.
I una altra cosa.
Digues.
Una vegada va dir un senyor, xerraven d'aquí, no sé, de Mallorca, i deia no sé què de metro, i un senyor va dir, no, a Mallorca no hi ha metro. Va dir segur que a Mallorca no hi ha metro. Jo volia trucar, però jo no me va acordar. Mallorca té metro.
Clar.
Lo que té un metro de 10 minuts. és d'anar a la universitat. Té 10 parades, cada parada és d'un minut, d'una a l'altra.
Ah, Metro de 10 parades, eh? Una sola línia i ja està.
10 parades, sí. Tarda 10 minuts de la plaça Espanya fins a la universitat.
Ah, molt bé, veus? Això...
Però tenim metro.
Molt bé, sí senyora. Escolta'm, perfecte, Joana, moltes gràcies per trucar.
Vale, gràcies. Vinga, a tu.
Una abraçada, bona nit.
Adéu, bona nit, adéu.
La Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies, Maria Rosa, eh? He rebut tot, eh? He rebut tot.
Sí?
Sí, 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 moltes gràcies.
Bé, mira, precisament ahir vam estar amb un, em vaig trobar amb una senyora i vam anar al Corte Inglés a dalt a prendre una tònica i al pagar i al donar el canvi dic, què dic-ho tot? Què dic 5 rodó? Diu, no l'entiendo.
Ah!
Dic 5, que cobri 5 de rodons. Diu, no l'entiendo. Així 3 vegades, a més amb mala sombra. Dic, clar, no li vaig deixar la propina, no?
No, clar,
clar. Era una... sí, clar. Però és que, escolta'm, si poguessin esborradien el català del mapa.
Ai, mira, no em diguis aquestes coses perquè em poso de mal humor.
Mira, jo amb de mala llet, mira, directament.
Sí, sí, directament.
Sí, sí, escolta,
digues.
Bé, anem per feina. Aquesta. Va,
que tu tens una resposta, vinga.
Sí, lo d'escoltar i
la que feia la Carmeta. La
exacte.
El matís entre escoltar i sentir.
Sí, home, escoltar, nosaltres, o sigui, tu sense parar atenció pots escoltar els sorolls del carrer, sents els sorolls del carrer, no? Perquè sents tots els sorolls, tot el brugit, encara que no hi paguis. Encara escoltar, per exemple, és el que fem amb tu, t'escoltem, no?
Clar.
A la ràdio.
També em podeu sentir, però si m'escolteu vol dir que esteu fent més atenció, no?
Exacte, exacte. L'escoltar és parar atenció en una cosa. L'escoltes i pares atenció. I el sentir sents, encara que no hi paris atenció.
Sents l'ocell o sents la persona que parla.
Exacte, encara que d'allò. I en canvi, escoltar és parar atenció. És parar atenció.
Perfecte, molt bé.
En una cosa. Escolta, la cançó, oi, senyor, com estic. El bolero aquest que heu posat
del Moncho, sí.
Del Moncho. Bé, aquesta cançó la cantaven els Panxos i l'Edi Gorme.
Sí.
Amb el temps, que és molt bé, tenen de precioses. I aquest, l'autor era un tal Pedro Junco, que estava malalt de tuberculosi i estava en relacions amb una noia de l'alta societat cubana. Els pares no volien la relació aquesta, per la diferència, perquè ell també era un conqueridor d'aquells Latin lovers, saps?
Mare meva.
I no volien d'allò. I aquest senyor estava malalt de tuberculosi. I al morir li va fer aquesta cançó per la seva estimada.
Mira, veus? Això no ho sabíem. Sí. Ja sabem una altra cosa.
Va ser una cosa que nos queremos tanto. Clar. Sí, doncs és una cançó d'amor. I en l'enterrament, aquí va anar la senyora, no recordo com es deia, la seva, aquesta noia, aquesta xicota que ell estimava, doncs van posar la cançó aquesta, no va sonar a l'enterrament, però ja dic, era dedicada a la seva.
A la
és
seva.
Bonica, la història és
molt
trista.
Molt bonica, però és bonica, sí, sí.
Per això he cregut, ja que l'heu posat, dic, mira, vaig a dir perquè és molt bonica.
Molt bé, doncs moltes gràcies per compartir-la, Maria Rosa.
De res.
Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. Adéu, adéu.
Carles de Badalona, bona nit.
Hola, Marta. Te'n recordes aquella trucada a l'última hora que vas tenir d'un senyor doncs, que va anar a una processó a treure Jesucrist i el Jesucrist li va obrir
sí,
els ulls?
Sí,
i que em va deixar tot bé flipar.
Ja, a mi també. A mi també, entre això i el conte que vas dir després.
Llavors m'esquerra amb ganes de més, perquè era l'última hora i suposo que era un home que tenia un problema de parla, no?
Sí,
suposo que parlava amb un aparato d'aquests.
Sí, correcte, no? Per això, però fa les pauses i amb les pauses s'entén bé i jo vaig quedar absolutament...
Però és que jo també, clar, m'he quedat amb ganes de veure i dic, sisplau, aquest home que expliqui més coses.
Aquest home que expliqui més coses del que li va passar, no? Sí, ja,
no
que ens truqui un altre dia i ens ho expliqui una mica, que es prepari una mica més l'escena, no?, i ens expliqui millor, perquè a més era l'última trucada i ja no teníem...
Sí, l'última trucada,
sí.
Al final de tot, i de cop i volta, per ell...
Era crec que en Josep, es diu... pot ser que sigui de Tàrrega? Aina, sí, eh? En Josep de Tàrrega. Exacte.
Ah,
sí. Doncs mira, si ens vol trucar en un altre moment, la setmana que ve, ja que tindrem aquí el papa i tot això, com que això és una mica com de miracle, a veure si s'ho prepara l'escena aquesta que va viure i ens la torna a explicar, que vam quedar tots bastant, jo també bastant enganxada, realment, tens tota la raó, Carles.
La seva experiència mística em sembla molt interessant,
sí.
Segur que té un fondo doncs, molt interessant d'explicar.
I tant que sí.
I molt. Que era francotirador, i no sé, per exemple, jo li preguntaria... Que era després de la guerra, quan ell va estar a l'exèrcit...
Clar, clar, clar.
Cosa.
Sí, sí, es mereix una entrevista, aquest home, tota la raó. Doncs va, prenc nota, Carles. Moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu, bona nit. Potser algun ignorant que ara ens escolta va amb cadira de rodes. Per als qui no hi aneu, imagineu-vos per un moment que sou persones amb mobilitat reduïda i que us agrada molt, per exemple, passejar arran del mar o fer muntanya. Sí que hi ha senders i miradors de muntanya i de costa adaptats i accessibles, però sempre són un trajecte limitat que acaba amb una mena de missatge implícit de les cadires de rodes fins aquí. I si es pogués trencar aquest límit i les cadires de rodes poguessin enfilar-se fàcilment per camins en pendent, passar per corriols amb sots i trepitjar la sorra de la platja? Aquestes preguntes són les que es van fer un grup de corredors, de runners, de Platja d'Aro, i s'ho van prendre com un repte. Fa dos mesos que aquests corredors s'ofereixen per estirar i empènyer per tota mena de camins unes cadires de rodes tot terreny. És un servei que volien que fos i que és totalment gratuït. Ja han portat tres persones amb mobilitat reduïda i asseguren que els usuaris han acabat eufòrics i desbordats d'emocions per l'experiència. Saludem el Mario Orozco, que és preparador físic i responsable de l'àrea esportiva del club Els Tritons de la Vall d'Aro. Benvingut, bona nit.
Molt bona nit i moltes gràcies.
Escolta, Mario, com és que un grup de corredors i d'esportistes, diguéssim, no professionals o amateurs, digue-li com vulguis, posa la banya a intentar fer gaudir la gent que no pot córrer habitualment?
Bé, això ve perquè en els inicis del nostre equip, quan nosaltres vam sentar les bases, vam dir que volíem apropar l'esport a la base de tothom. El nostre equip, poc a poc, ha anat creixent, però hi havia una assignatura pendent, i era, això no és per tothom. Aquí falta gent. I veiem que pels camins, pels senders, pel camí de ronda i tal, doncs anàvem sempre els que sí podíem córrer. Però hi havia un grup de persones que ni tan sols s'ho podien plantejar. I d'aquí ve aquesta idea d'aconseguir les cadires Joalets.
Ara, després entrem en aquestes cadires. El vostre club es diu Els Tritons de la Vall d'Aro. De fet, és una entitat sense ànim de lucre que només té, crec que, un any i mig de vida. Per què el vau crear, aquest club? Perquè tu ets una mica fundador, no?
Sí. Bueno, això va néixer a la Marató de Barcelona de l'any 2024, en el que jo anava amb una samarreta de Platja d'Aro, precisament, i un corredor es va apropar i em va dir que portes la samarreta del meu poble. Aquí, xerrant i l'anècdota, doncs ens vam passar el telèfon i vam quedar per fer un cafè després de la marató. I parlant, jo li vaig dir que feia molt de temps que jo tenia al cap crear un equip de corredors i corredores. I ell em va dir que tenia un grup de WhatsApp en el que quedaven per córrer de tant en tant ell i els seus amics. I, bueno, se van juntar les dues coses, vam proposar un entrenament una mica diferent al que ells feien. Vam començar a treballar la força aquí en els parcs del poble. I això va agafar força i ara som al voltant de 68 persones.
Déu-n'hi-do. I de tota mena de perfils que quedeu per córrer?
Sí, sí. Sí, sí, de tota mena de perfils. Persones que tot plegat comencen i altres que ja porten anys en el món del córrer.
Per cert, el nom, això dels Tritons de la Vall d'Aro, d'on ve això?
Perquè els tritons és un animal endèmic d'aquí de la zona, que a més cada cop queden menys, i bueno, ens va fer gràcia. Són animals híbrids que estan bé a l'aigua i a la terra, doncs vam dir nosaltres també, toquem l'asfalt, toquem la muntanya, doncs apa, i es va quedar així.
Ja has explicat aquest origen del per què heu posat la banya a intentar fer gaudir de gent que no pot córrer, però és habitual pensar que potser algú dels que vau decidir fer això té algun familiar, algú molt directe, que té la mobilitat reduïda i que això, doncs, us porta a fer aquesta iniciativa solidària. No sé si és veritat o no té res a veure això.
En el nostre cas no és així. No en tenim cap familiar, ni amic, ni persona del nostre entorn que vagi en cadira de rodes o que tingui problemes de mobilitat. La idea va sortir per l'afan d'apropar l'esport a tothom, simplement.
Ara em parlaves d'aquesta cadira. Com la descobriu que existeix, que hi ha una cadira adaptada que pot arribar a tot arreu? No sé si algú ja ho sabia, si ho heu estat buscant per internet. Com va anar?
Per casualitat, un dia jo veient les xarxes vaig veure un reportatge d'una empresa francesa que es dedicava a fer aquestes coses. Em va cridar l'atenció, vaig proposar a un company de l'equip, li vaig explicar el que era, li vaig ensenyar un vídeo que teníem penjat a internet i vam dir, aquesta és la nostra. Hem de fer aquí un projecte i veure si som capaços de materialitzar-ho.
Clar, tu ara la veus molt clara perquè l'has vista en imatges, però estem en un programa de ràdio. Per tant, ens hauràs de fer una mica de descripció de com és aquesta cadira.
Bé, aquesta cadira és té una roda, només una roda, que és com d'un 4x4, amb una amortiguació brutal que va just sota del seient. La persona amb problemes de mobilitat, doncs, estan asseguts en un seient super, super còmode i super segur, que té un arnès de seguretat, fins i tot té la possibilitat de persones que tenen molt poca mobilitat per poder recolzar el coll, el cap i assegurar-ho, sí, que no tingui cap ensurt. Després, cap endavant, surten dues nanses, que són com la forma del mànec del paraigua. Té dues així, que són molt grans, i la part de darrere té un manillar molt semblant al d'una bicicleta. Llavors, va una persona darrere, que és la que té per frenar, el que fa l'empenta quan hi ha pujada, i la persona que va davant és la que porta la direcció. Si hem de girar cap a la dreta o cap a l'esquerra, doncs ell decideix. I, a més, té dues nanxes laterals que permeteix que quan el camí es posa molt més dur per tema tècnic, van dues persones, una a cada costat, que estabilitzen encara més.
És a dir, que poden arribar a ser quatre voluntaris els que porten aquesta cadira?
Exacte.
Déu-n'hi-do, quatre persones. Clar, suposo, sí. Tu l'has portada, la cadira, sí?
Sí, sí, sí.
I deu ser, depèn del trajecte, deu ser físicament important, no?, l'esforç?
Bueno, la veritat és que la roda fa tota la força i està preparada per fer tota la força. Nosaltres, bàsicament, estabilitzem i sí que quan tenim una pendent molt pronunciada sí que es nota una mica, però bueno, nosaltres som de muntanya, ens agrada i som feliços quan ho fem.
Però cal una preparació física específica per poder portar. És a dir, si jo m'agrada caminar per la muntanya i vinc a fer de voluntària, segurament no arribo, no? Hem de canviar a mig trajecte de persona que porta la cadira perquè jo no estic prou preparada, no?
Et sorprendries, jo crec, eh?
Ah, sí?
Jo crec que sí, perquè és bastant fàcil. És cert que si tu et planteges anar a la muntanya, a més amb la responsabilitat de portar una persona, doncs uns mínims has de tenir-ne. Però, sincerament, és més fàcil del que nosaltres mateixos pensàvem.
Quantes cadires teniu?
Dues.
Teniu dues cadires. Clar, aquestes cadires sí. No han de ser barates, no?
No, ronden al voltant dels 7.000 euros cadascuna.
Déu-n'hi-do. Clar, i la pregunta és, si vosaltres sou una entitat sense ànim de lucre, per tant, no us ho esteu plantejant com un negoci, voleu que això, i de fet és, gratis i obert a tothom, d'on traieu el finançament, o us cal un finançament per poder comprar les cadires que ja les teniu, i a més, suposo que després fer-ne el manteniment, que això deu ser molt important, també.
Que nosaltres, del moment que plantegem que això ha de ser obert per tothom i a l'abast de tothom, doncs posar-hi un preu ens sonava una mica elitista, no?, de que havien persones que poder no tenen els diners per pagar. I nosaltres vam plantejar el projecte a un grup d'empresaris d'aquí de la zona i els hi va agradar. Ens van dir que sí. Tenim uns quants patrocinadors també d'empreses locals que ens ajuden amb el manteniment i amb tot aquest projecte.
És a dir, que van veure que això era un acte doncs, que podia contribuir a millorar la vida de moltíssima gent. Sé que hem dit que hi ha tres persones que han demanat els vostres serveis. No sé com funcioneu, si és hi ha una llista i la gent s'apunta, si hi ha alguna condició indispensable per poder dir jo vull que em porteu a passejar i, sobretot, per quins llocs aneu.
Nosaltres ara, de moment, ho hem fet per les nostres xarxes socials. Hem publicat els llocs on hem anat i hem dit, mira, tenim les cadires disponibles per les persones que s'animin i tal. És cert que ara estem treballant en un calendari anual per nosaltres poder presumir de tot el territori. O sigui, l'idea nostra és poder ensenyar el que tenim aquí a Calldarans, però nosaltres volem arribar a Garrotxa, a Pirineus i a tots els indrets que tenim de sobre en aquest país.
És a dir, que no és una cosa que es quedi a la Vall d'Aro, ni molt menys, eh?
No. Nosaltres volem que la gent ens acompanyi en les nostres rutes i que ens acompanyi a gaudir de la muntanya com ens agrada a nosaltres. I això és dir sense límits.
Sense límits. Molt bé. Arribem al primer moment culminant de tota aquesta aventura. Quan veu portar el primer usuari, qui va ser, quin perfil va ser, vaja, on el vau portar i, sobretot, com va ser aquesta experiència per aquesta persona?
La primera persona que es va pujar va ser en la presentació precisament de les cadires en un, era un acte de l'Ajuntament que conjuntament amb el nostre projecte presentaven totes les millores que havien fet adaptatives al camí de ronda i tot el que estan treballant en el nostre poble. I era un perfil d'una dona gran, que va ser la primera a animar-se en passejar pel camí de ronda de Sagaró a Platja d'Aro. I la veritat és que això va ser un cúmul d'emocions. Al principi, entre els nervis, la por, la desconfiança, no? Després va haver-hi un moment de silenci i va acabar amb un moment d'eufòria, de crits, d'agraïments, de llàgrimes i la veritat, molt especial.
Clar, perquè segurament hauria passat per llocs, hauria fet una cosa que feia uns mesos enrere, uns anys enrere, li hagués estat absolutament impossible de pensar que ho aconseguiria, no?
Exacte. Crec que l'especial d'aquest projecte és això, és que mai s'ho havíem plantejat. Clar. I això fa que sigui el que és.
Especial. I els altres especial. Dos usuaris, on els heu portat?
Per Gavarres.
Gavarres?
Aquí nosaltres tenim l'entrada de les Gavarres i hem passejat tots dos per un trajecte de les Gavarres.
Uh-huh. Escolta, és veritat que també els poseu música durant aquesta experiència o aquest trajecte?
Sí, nosaltres anem amb una motxileta, amb un altaveu, i doncs animem una mica, bàsicament per donar el toc festiu, no? I per dissimular una mica les emocions, perquè, clar, són coses que tu no saps mai com reaccionar la gent. I a vegades tot pot ser maco, però a vegades hi ha emocions o hi ha persones que són més reservades. Doncs nosaltres intentem que amb música i nosaltres cantant i passant-ho bé, doncs intentem que sigui tot això més portable.
Clar, sí, que quedi en la seva intimitat, no? També, malgrat sí. haver-hi molta gent, vull dir, que és un acte que no pots fer sol, perquè evidentment l'heu de portar, però com a mínim que no se sentin allò, doncs que estan que tothom els està veient quina és la seva reacció,
clar.
No?
Està
molt bé. Si ara ve una altra persona i diu mira, jo vull fer un altre trajecte i vull anar, m'ho invento, a Osona o per un lloc pla, o un altre diu no, a mi m'agradaria pujar en un lloc una mica més complicat. Quina és la vostra resposta?
A nosaltres ens agraden els reptes i ens hi agrada regalar il·lusió. Per tant, totes les propostes que ens arribin, nosaltres intentarem poder fer-les possibles.
Per tant, no, vull dir, no us quedareu a la comarca, podeu anar a més llocs de Catalunya,
no,
entenc,
no,
eh?
No, nosaltres, ja t'ho he dit, nosaltres, la idea nostra és poder arribar a tots els llocs emblemàtics que tenim aquí al territori. Mm. Nosaltres tenim Montserrat al Cap, tenim el Pedraforca, tenim Montseny, tenim la Garrotxa, tenim molts indrets que a nosaltres ens han enamorat i que ens sentim amb l'obligació de que això pugui arribar a tothom.
Clar. Si algú està escoltant ara i diu, home, aquesta és la meva, jo vaig amb cadira de rodes o jo tinc una mobilitat molt reduïda i m'agradaria participar i intentar fer un trajecte, és igual, anar a mar i passar per sobre la sorra, és igual, el que sigui, què haurien de fer?
Contactar amb nosaltres ara mateix per Instagram, que sí. És on més actius som, en Tritons de la Vall d'Aro, i ens un missatge privat i concretem.
I concreteu, molt bé. I per aquest estiu ja teniu alguna idea planificada, oi?
Nosaltres tenim una entremans que, bueno, és una mica ambiciosa, no?, per dir-ho d'alguna manera. Tenim pensat fer un recorregut de 280 quilòmetres, que són tot el perímetre del Baix Empordà.
280 quilòmetres, mare meva!
280 quilòmetres amb uns 6.000 de positius i en un non-stop. Fent relleus...
Ah, anava a dir, la mateixa persona, no, clar, anar fent relleus.
Farem relleus.
Per tant,
la idea nostra és fer relleus, o sigui, és oferir a que tots els pobles que nosaltres passarem que convidin a un veí o veïna del municipi que tingui problemes de mobilitat perquè pugui gaudir del seu poble amb la nostra ajuda.
Doncs això és una idea molt bonica, que diu molt de vosaltres i que espero que l'agència s'hi aferri per poder fer possible aquesta ruta per relleus, aquests 280 quilòmetres, resseguint tot el Baix Empordà. Tant de bo us surtin tots els números i tothom pugui ser portat amunt i avall i hi hagi prou corredors per fer aquests relleus. Així que Mario Orozco, preparador físic i responsable de l'àrea esportiva del club Els Tritons de la Vall d'Aro, gràcies per explicar aquesta aventura que tot just arrenca i tant de bo duri molts anys i pugueu portar a moltes persones, que segur que per ell serà una experiència inoblidable. Gràcies, Mario.
Gràcies a vosaltres per aquest espai.
Molt bona nit, adeu-siau.
Bona nit, adeu-siau.
Esta, no sé quina hora és, però és fosfa estona. És fàcil veure que no hi ets, ja poc importa. Poso els peus a terra, vull caminar. Necessito despertar en un dia radiant. Encara em queda temps per descobrir tot allò que m'amaga i que no m'he
descobrir qui sóc avui. Una gota em cau mentre un altre em treu la set. Plou i fa sol alhora. Tombe la bala, tombe la bala, que m'apuntava era la meva i jo mateix em disparava. Res de llum dins meu, la serveixo i es transforma. No s'esborra, em conformo en mirar-me, mirar-me d'endins, mirar-me d'endins cap enfora. Imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Catalunya Ràdio.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, sincerament.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
Catela Penya! Què passa?
Quina il·lusió.
Ara m'he engreixat una mica.
No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Va, que tenim temps d'obrir encara el capítol de preguntes contestades. Aquesta cançó d'Adele, Rolling in the Deep, la va utilitzar Donald Trump en un dels seus actes de campanya. La cantant britànica va advertir l'equip del president dels Estats Units que prou, que la deixés d'utilitzar. Adele és només una de les moltes artistes que s'han mostrat contràries a Trump, i parlant de Trump i els Estats Units, nits enrere, en Joan Manel des de Cambrils ens va deixar una pregunta al correu electrònic del programa que deia, com és que mai sentim les veus de l'oposició als Estats Units? Ni a Catalunya Ràdio ni a TV3. Només sentim la veu i les tonteries, deia en Joan Manel, que diu Trump. Doncs bé, hem traslladat la resposta a l'Oriol Serra, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington.
Hola, bona nit. Certament sentim poc les veus de l'oposició als Estats Units, si bé això succeeix arreu perquè, lògicament, qui governa acapara el protagonisme polític aquí als Estats Units, aquest fenomen s'agreuja per un motiu, l'afany de protagonisme del president nord-americà Donald Trump. La seva administració és hàbil en la comunicació i, sobretot, en el control de l'agenda mediàtica, i tots els mitjans de comunicació cauen al parany, començant, evidentment, pels locals, des de la CNN fins al New York Times, per citar-ne de crítics amb Trump, i ja no cal dir els afins, com és el cas de Fox News. Si bé les piulades de Trump cada cop es passen més pel colador, la seva presència als mitjans és no només a diari, sinó que ho és a totes hores. Els Estats Units són la principal potència militar del món i la guerra de l'Iran està tenint un impacte directe en la vida diària de milions de persones a nivell planetari. Cada moviment, cada declaració de Trump pot alterar el preu del petroli, els mercats energètics o el curs de l'economia. I és per això que l'impacte de les seves paraules al circuit informatiu internacional és permanent i ineludible. Això també s'hi ha d'afegir al fet que el Partit Demòcrata es troba en una fase de manca de lideratge. Encara no s'ha definit qui serà el candidat o la candidata a les pròximes eleccions presidencials. Al novembre, però, hi haurà les eleccions de mitja legislatura i a mesura que s'acostin, les veus de l'oposició demòcrata aniran guanyant presència mediàtica. Ara bé, malgrat tot això, quan podem, quan trobem una escletxa informativa, val a dir que intentem mostrar l'altra cara de la moneda. L'exemple més recent és el del final de la gira de Bruce Springsteen al National Park de Washington, un concert amb una càrrega política excepcional. Tot un acte de campanya antitrumpista i del qual ens n'hem fet un ampli ressò a Catalunya Ràdio.
Doncs moltes gràcies, Oriol Serra. Ara ja entenem per què les coses funcionen d'aquesta manera, a veure si és veritat que en les pròximes setmanes sentirem una mica més aquestes veus de l'oposició. Dubte resolt. Joan Manel.
El conte per anar a dormir.
I avui tanquem la setmana que hem dedicat a Sergi Pàmies, un dels grans contistes del país, i ho hem fet amb les històries que formen part del llibre Cançons d'amor i de pluja, publicat per Quaderns Crema. Abans de sentir el darrer relat de la setmana, li hem demanat al mateix autor com ho fa ell, això d'escriure contes.
Bona nit, a la nit dels ignorants. Sóc el Sergi Pàmies i això d'escriure contes és un d'aquests plaers privilegiats que et permet fixar-te en petits detalls que aparentment no haurien de ser literaris, però que a mi m'encanta convertir-los en literaris. Detalls, coses que potser la gran literatura no atén, doncs m'encanta furgar-hi, fer-ho servir com una mena de teràpia particular i íntima, i sempre és molt satisfactori. Si a més això acaba connectant amb algun lector i a més te'l llegeixen també en un programa nocturn, fantàstic. Una abraçada a tothom.
Carai, quin honor, Sergi, una abraçada, moltes gràcies. Ara sí, el darrer conte de la setmana es titula La clau del son. La història comença amb un home que mira per la finestra. L'arrencada no és gaire original. Fa pensar en La finestra indiscreta d'Alfred Hitchcock. La pel·lícula suggereix que qualsevol veí pot ser un assassí en potència, quan en realitat el que hi acostuma a haver darrere de gairebé totes les finestres són absències, deutes i rutina. L'home no s'assembla gens a James Stewart i no fa servir un teleobjectiu per veure-hi amb precisió. Tot i que aquest conte pertany a la tradició d'homes que des de la finestra espien una veïna, la dona no és atractiva i no passeja en roba interior per l'apartament. L'home sap que a partir de les 4 la dona es posarà a plorar. Només fa una setmana que viu aquí, però el primer dia, mentre desembalava les caixes de la mudança, va tenir temps d'observar la façana de l'edifici de davant. No hi va detectar res d'especial: testos amb flors pansides, gàbies amb canaris moribuns, banderes esgrogaïdes i, de tant en tant, algú que surt a fumar una cigarreta. En el moment d'instal·lar les cortines, però, va veure la dona amb els ulls tancats, tremolant i movent les espatlles de manera compassada i dramàtica. Quan van aparèixer les primeres llàgrimes, l'home les va haver d'imaginar perquè era massa lluny per distingir-les, la respiració es va agitar i, després de moure els braços com si discutís amb algú situat en un angle visualment inaccessible de l'habitació, va seure per recuperar-se. La seqüència es repeteix cada dia i dura entre 9 i 10 minuts. Encara que l'home ha especulat sobre quines poden ser les causes del plor, no se li ha acudit pensar que la dona és una actriu que prepara l'escena d'una obra de teatre. De fet, aquest hauria d'haver estat el desenllaç del conte. Tu, lector, i l'home que mira per la finestra, hauríeu d'haver descobert plegats que els plors de la dona no eren causats per cap drama, sinó per la disciplina en la preparació d'un personatge. La coordinació de l'argument del conte, però, s'ha desajustat perquè l'autor no ha estat prou competent i, quan encara no tocava, tu t'has assabentat d'una cosa que el protagonista encara ignora. Ara que coneixes l'element més rellevant de la història, l'únic, de fet, no saps si has d'abandonar la lectura, continuar o, trencant les convencions, intervenir i explicar-li a l'home que la dona plora perquè està preparant un paper. Per introduir la intriga, que per negligència de l'autor el conte ha deixat de tenir, penses que també podries esperar, vejam si l'home és capaç de deduir-ho per ell mateix. Encuriosit, la curiositat és el que més et defineix com a lector, observes com especula sobre les possibles raons del plor. Si la dona no plorés cada dia a la mateixa hora, l'home no dubtaria que pateix una decepció, o que a l'angle visualment inaccessible de l'habitació hi deu haver algú assegut en una cadira de rodes a qui ella es dirigeix amb ràbia i vehemència. Tenint en compte que ja fa una setmana que l'home viu aquí, però, comences a dubtar de la intel·ligència del personatge. Que tu, lector, no el consideris prou intel·ligent fa que l'home que mira per la finestra s'ofengui. En comptes d'acceptar-ho amb esportivitat, se t'encara i t'insulta. Te'n sorprens? Havies imaginat un home pacífic, una mica gris, probablement perquè en altres llibres del mateix autor els personatges eren apocats, introvertits, però precisament perquè els seus personatges acostumen a ser apocats i introvertits, a l'autor li ha vingut de gust que aquest sigui colèric i que ara mateix t'empenyi i a crits et demani explicacions. La discussió puja de to. De les empentes i els insults passeu als cops de puny i a les puntades de peu. D'entrada, sembla que l'home té l'avantatge d'haver donat el primer cop, però tu, que ja has decidit que no llegiràs mai més res d'aquest autor, on vas a parar, reacciones i t'hi tornes. Aplicant el que vas aprendre en cursos d'arts marcials, fas caure el personatge i l'immobilitzes executant el que, si no recordes malament, s'anomena clau del son. Quan pren consciència que has decidit no llegir-lo mai més, l'autor dubta. Potser hauria de crear una situació imprevista i aconseguir una reconciliació ràpida, pensa. Diguem-ho tot, també li passa pel cap sacrificar-te i fer que, a conseqüència d'un cop fortuït i fatídic, et moris. No obstant això, com que no refia de les primeres impressions, l'autor fa una pausa i surt a la finestra a fumar una cigarreta. Quan torna a seure, ja ha decidit que qui morirà serà l'home que mira per la finestra. Tu no recordaves que la clau del son pogués matar ningú i t'horroritza que el personatge no respiri. Li prens el pols. Res. Proves de reanimar-lo amb massatges cardíacs i un boca a boca tan apressat com el destre. Tampoc. Alhora, intentes entendre què hi fas en aquesta habitació, rajant-te, sang pel nas, suat, sentint l'adrenalina del pànic circulant-te per les venes i el cor un redoblament que no fa presagiar res de bo. L'autor és conscient que matar el personatge és un recurs poc digne. A banda de consolar-te, pensant que Hitchcock també ho feia, creu que ha de solucionar la teva situació desesperat caminant per l'habitació. I també la de l'home que no podrà mirar mai més per la finestra. Com cada tarda, la dona havia previst plorar a les 4. Prèviament, havia escalfat la veu i estava a punt de tancar els ulls per concentrar-se en l'escena que està assajant. Just aleshores, en una finestra de l'edifici del davant, ha vist la baralla. En els anys que fa que viu aquí, mai no hi ha observat res d'especial. Testos amb canaris esgorgaïts, gàbies pensides, banderes moribundes i, de tant en tant, algú que surt a fumar una cigarreta. Mai no hauria imaginat que hi veuria dos homes pegant-se i que, en comptes d'obrir la finestra i demanar ajuda, es quedaria mirant, igual que els conductors que, en un punt de la carretera on s'ha produït un accident, frenen per entreveure una víctima, una sabata desaparellada, un bassal de sang. Com si assistís a una representació i no a una escena real, la dona ha vist com un home n'atacava un altre més feble i han acabat com desapareixien del seu angle visual fins que el més feble, tu, l'actor, s'aixecava i, rajant-li sang pel nas, s'acostava a la finestra. Dret, amb els ulls tancats, la dona ha vist com comences a tremolar, movent les espatlles de manera compassada i dramàtica. Quan apareixen les primeres llàgrimes, les ha d'imaginar perquè és massa lluny per distingir-les, tu continues sanglotant cada vegada més fort. Encara que això també ho ha de deduir perquè les finestres són tancades i només se sent el trànsit llunyà dels cotxes. I si pares bé l'orella, la respiració de l'autor. Doncs amb aquesta clau del son, del son, d'en Sergi Pàmies, aquestes cançons d'amor i de pluja, hem acabat la setmana dedicada a aquests contes que recull aquest llibre, que va ser publicat ja fa uns anys, el 2013, després n'hi ha hagut d'altres, l'any que ve continuarem amb més històries, així que... Res, que arribem al final, són les 2 de la matinada pràcticament, escoltarem les notícies i nosaltres tornarem diumenge a la nit amb més preguntes, amb més respostes. Espero les vostres anècdotes i les vostres històries al voltant dels monuments de Gaudí, si teniu alguna història, i ens ho podeu fer arribar al WhatsApp del programa, el 667-220-148. Ara us dic bona nit, que descanseu i bon cap de setmana. Fins diumenge a les 12.